avui a l'Ofici de Viure, neurociència i benestar emocional. Què tenen a veure la neurociència i el benestar emocional? Tenir cura de la salut física és tenir cura del cervell? En parla, entre molts altres temes, Sara Teller en el seu darrer llibre, Neurocuídate. Sobre l'exercici físic diu: és un bàlsam per al nostre cervell. Si vols tenir cura del teu cervell, no pots romandre sedentari com una planta. Encara que avui tinguem tota mena de mitjans de transport a la nostra disposició i fins i tot puguem fer la major part de les nostres tasques des de l'escriptori, el nostre cervell desitja imperiosament l'exercici. És el que li cal per mantenir-se en bona forma i no rovellar-se com la resta del nostre cos. En parlarem avui, però no només d'exercici físic, sinó de molts altres àmbits que influeixen en el nostre benestar emocional i en el del nostre cervell. Neurociència i benestar emocional.
Hola, sóc el Ferran Casas, fundador de la Clínica Viva Ansiedad i autor d'alguns llibres com El Pequeño Gran Libro de la Ansiedad o El Cerebro de la Gente Feliz, que he tingut l'honor fa uns anys d'escriure juntament amb la doctora Sara Teller, a qui us vinc a presentar avui o a donar aquesta petita introducció. La doctora Teller és una persona increïble, amb un coneixement molt ampli i molt afinat sobre el cervell, sobre la neurociència, però és que, a més, té aquesta cosa fantàstica, aquest combo que a mi m'encanta, que, a més, és formadora en ioga i sap com barrejar aquests dos mons a la perfecció. Estic molt feliç de que la Sara presenti el seu nou llibre, Neurocuídate, que estic segur que a moltíssima gent podrà ajudar a tenir una vida més amb més serenitat, amb més felicitat, amb menys ansietat, que em toca de prop, i sobretot amb un gran coneixement de com funciona el nostre cervell i què podem fer cada dia perquè tot això tingui més sentit.
Avui a l'Ofici de Viure, neurociència i benestar emocional. Sara Teller, benvinguda, doctora Teller.
Gràcies
per ser amb nosaltres, presentant aquest Neurocuídate.
Gràcies, Gaspar.
Que és com una enciclopèdia, gairebé, i és tot, però explicat amb paraules molt entenedores i conceptes molt entenedors.
Sí, sé que el llibre al final s'ha fet una mica llarg, però això, intento en cada capítol ser el més breu possible, però alhora que s'entengui, que realment arribi a la gent, que era la meva principal intenció.
Sí, quin és l'objectiu del llibre?
Bueno, l'objectiu del llibre, si d'alguna manera estava una mica com, no, sabem molt del cos, per exemple, de com cuidar la nostra salut física, però se sap molt poc de com cuidar el nostre cervell, no? I el nostre cervell engloba moltíssims àmbits, moltíssimes coses, o sigui, segons com és el nostre cervell, som com d'una manera o d'una altra. La salut mental, la salut emocional, no? El benestar aquest emocional que tots tan ansiem, perquè al final és el que fa que ens sentim bé en el dia a dia. Llavors, crec necessari realment que tota aquesta informació s'apropi a la gent, no? Que no es quedi només en el món científic de tot el que s'està estudiant, sinó que arribi a la gent.
Fins a quin punt la nostra felicitat depèn de l'estat de salut, diguem-ho així, del nostre cervell?
Per mi, moltíssim. Sí, realment, si tens un bon cuidado del teu cervell, si realment el teu cervell està en bones condicions, amb una neuroquímica, per exemple, pues que et faci sentir bé, òbviament et sentiràs bé en el teu dia a dia. I com dic en el llibre, no, tot el que fem durant el nostre dia a dia, tot, o sigui, té un impacte en el nostre cervell. Inclús els nostres pensaments, no, com tot. Llavors és molt important saber, no, de quina manera està afectant tot això en el nostre cervell per poder també nosaltres ser capaços de gestionar-ho, no? I de bueno, pues d'aprofitar i tenir millor benestar.
Recordo que la Sara Teller, per qui vulgui veure-la, ens va acompanyar en l'Ofici de Viure de TV3, dedicat precisament a la neurociència per viure millor, i tu allà parlaves del teu cas experiencial en primera persona d'una època en què tenies ansietat, eh? i com el ioga i bé, gairebé et va salvar la pràctica del ioga i com et vas interessar moltíssim per la neurociència perquè volies saber què és el que et passava.
Sí, realment són les dues eines que em van ajudar més i per això ara també m'hi dedico a això, no? Per una banda, el ioga em va regular molt el sistema nerviós i és molt important per poder pensar bé, primer, tenir un bon sistema nerviós ben regulat. Si està alterat, si estàs amb ansietat, si estàs amb estrès, no pots pensar bé. Llavors, és molt important també començar des d'aquesta part més física, no? Que ja sabem ara que el cos i la ment estan relacionats, el cos i el cervell tenen una connexió bidireccional. Però a part, o sigui, bueno, jo estava estudiant en el món de la neurociència, no? en el laboratori, i clar, quan em va passar tot això, vaig dir, vale, necessito saber-ho per la meva compte, saps? Què està passant? Què m'està passant al cervell? I vaig començar a fer com, bueno, una recerca molt profunda al respecte, i després d'allà va sorgir el llibre anterior que tinc.
Efectivament. O sigui, sobre l'ansietat, i ara aquest que és més general, fins al punt que comences parlant de l'amor i de l'enamorament.
Sí.
Per què?
Bueno, perquè considero que és molt curiós, no? Realment, a vegades pensem que les emocions, pues, d'alguna manera no sabem exactament de per què sorgeixen, no? I veure que hi ha una part, no, molt important que es produeix en el cervell i entendre, no, per quina és, bueno, a nivell evolutiu, per què s'ha donat així, per què hi ha aquests mecanismes i tot, és bueno, veure la vida també d'una altra manera, que potser a vegades potser perd una mica el romanticisme, però alhora també és això, no? Dona molta capacitat de visió i d'anar més enllà.
El nostre cervell està preparat a nivell evolutiu per afrontar tots els reptes del nostre dia a dia en l'actualitat?
Bé, aquesta és una gran pregunta. Crec que ja també me la vas preguntar en un capítol passat. Bueno, ja sí que és cert que...
Ja sé la resposta, vull dir que ja sé que em diràs que no.
Exacte, no? El cervell realment, com et vaig dir, tenim un cervell bastant primitiu. No ha evolucionat suficient per realment combatre o afrontar-se bé, no? D'una manera, pues, una mica més eficient a tot el que està succeint ara, no? Tot, per exemple, no? Tot el tema aquest de la tecnologia, les pantalles tot el dia al nostre voltant, tot això que, bueno, pues, a vegades ho interpreta com estímuls estressants, amenaces, no? Quan realment sabem que no ho són, però, bueno, a poc a poc.
Sí, no, i per exemple parles de, des del punt de vista de la neurociència, què passa al cervell de la persona que ha estat abandonada i de com s'assembla això a ser rebutjat a les xarxes socials, per exemple.
Sí, és que realment, bueno, sonarà molt malament així, però la soledat mata, no? O sigui, realment ja s'ha vist que realment quan ens sentim sols, això no li senta massa bé al cervell. De fet, o sigui, tenim un mecanisme, no? de voler agradar, de voler sentir-nos bé al costat dels altres, justament perquè per protegir-nos. O sigui, perquè quan el cervell se sent acollit, no? Quan estàs amb altra gent, tens unes bones relacions socials, et sents protegit. I al final, l'objectiu principal del cervell és sobreviure. Llavors, aquest sistema de protecció és la seva felicitat. Per això ara, fa poc, va sortir un llibre que es diu La Buena Vida, no? The Good Life, que és com el recull d'un estudi fet a la Universitat de Harvard, no? On es mira, crec que eren més de 1.000 persones durant més de 80 anys, miren tots els factors a veure què són importants i què no per ser feliç, no? A veure què els hi proporciona aquest benestar emocional i personal, i es veu al final que l'important són les bones relacions socials. I dic bones, no relacions socials en general, perquè hi ha de tot, no? Però aquestes relacions que et fan sentir protegit i et fan sentir acollit són un bàlsam pel nostre cervell.
Sí. Relacions socials, anar en compte amb les xarxes socials, amb l'ús que en fem, recordar també, com tu expliques molt bé, tot el procés de cada injecció de dopamina que tenim a partir dels likes i també, no, dels estímuls de les xarxes socials, dones molta importància a la dopamina.
Sí, és que, bueno, jo ja ho dic en el llibre, que tinc amor-odi a les xarxes socials, i la dopamina, clar, és que s'aprofiten d'alguna manera les estratègies que hi ha darrere d'aquests algoritmes de les xarxes socials, s'aprofiten molt d'aquest mecanisme de la dopamina, no? Quan rebem això, un like, un me gusta, sí, s'allibera aquesta dopamina, no? S'activa el que és el circuit de recompensa del cervell i llavors et fa sentir com molt bé, més plaer, no? La dopamina també és com un xute de motivació i d'eufòria. Bé, llavors, o sigui, clar, el fet de que les xarxes socials sempre hi hagi aquesta possibilitat d'interaccionar, no? De posar aquestes reaccions, me gusta, no me gusta, però alhora que siguin aleatòries, és a dir, jo avui puc rebre molts me gustes, no? Molts likes, però demà pot ser que no rebi cap. I aquesta, o sigui, aquesta variabilitat és el que fa que, o sigui, que ens addiccionem, que realment aquí la dopamina estigui
sí,
en su...
Sí, que és el mateix mecanisme que els casinos, per
exacte,
exemple.
Exacte,
Que quedem atrapats per això i el fet de saber-ho ens pot ajudar a prendre consciència de quin és el mecanisme.
Sí, exacte.
Aquesta és una manera de cuidar el nostre cervell, no? Tenir aquesta informació i anar en compte amb l'ús que fem de les xarxes socials. Bé, abans hem parlat de l'amor, de l'enamorament. Bé, de l'amor no cal protegir-nos-en, oi?
Això no, està clar. No, al revés. O sigui, com més amor, millor.
Sí. Tu seràs, ara, d'aquí, de fet, li dediques el llibre, li dediques, entre d'altres, a la teva filla, que ha de néixer d'aquí a poc. Estem parlant aquí d'un amor... amb majúscules. Eh? Com afectarà el teu cervell?
Bé, de fet, ja ha afectat. De fet, hi ha estudis ja que es veuen que a partir dels 6 mesos de l'embaràs el cervell de la dona ja canvia. I el que passa, per exemple, és molt curiós, no? Que és que s'encogeix, o sigui, es fa més petit. El cervell de la dona, d'alguna manera, perd connexions, que això no significa que perdi capacitat cognitiva ni res d'això. Al revés, o sigui, es torna més eficient. I sobretot en termes de relacionats pues, amb tot l'ús social, perquè bueno, interpreta millor les cares de la gent, és més empàtica, tot per, se suposa per, d'alguna manera, entendre millor les necessitats del seu fill, de la seva filla. I alhora, quan neix, per exemple, no, la criatura, bueno, allò és una dosi increïble d'oxitocina. I l'oxitocina és una d'aquestes hormones o neurotransmissors, depenent d'on es segregui, que ens fa sentir també pues, molt bé, no? amb confiança, amb amor. No? És l'hormona aquesta del contacte també, perquè amb les abraçades pues, l'alliberem. Llavors, en aquest sentit, t'enamores. És una de la química, sí, que hi ha durant la fase, sobretot, de l'amor. No? En l'enamorament, mira, fixa't, hi ha més la dopamina, que és el que dèiem. L'enamorament és més similar a l'addicció, a la dependència, mentre que l'amor, i també incloc l'amor maternal, pues és això, més profund.
Si tu per allà poses casos, et poses tu també d'exemple per ser útil, no? Del sí. Teu procés, con la teva relació de llarga durada, no? Que ja ha passat per aquesta etapa inicial, no? I de com aquí entra, suposo, altres químiques cerebrals. I la serotonina, què ens en dius de la serotonina?
Pues mira, durant l'enamorament és molt curiós perquè els nivells de serotonina baixen. I normalment sempre volem la serotonina alta, està molt relacionada amb el tema, per exemple, de depressió, no? Crec que suposo que la gent ho deu conèixer per allà, perquè els antidepressius al final el que fan és que tinguis més serotonina al teu cervell, o sigui, perquè et sentis amb millor benestar. Però durant l'enamorament baixa, i això passa molt també amb la gent que té TOC, no? Trastorn obsessiu compulsiu, perquè quan baixa la serotonina et fa sentir molta obsessió. Molta obsessió per aquella persona, per exemple, que estàs coneixent, o per qualsevol altra cosa, no?, que estiguis fent. Quan tens els nivells alts, sobretot se sent molt en el sentit que et sents en bon estat anímic. O sigui, és com també la serotonina està molt, regula molt el tema de la son, el tema de la digestió, no?, com molts altres àmbits del teu cos, que llavors, d'alguna manera, si tens bons nivells, et sents com regulat, ben regulat, i això afecta el nostre estat d'ànim.
Sí, en el nostre dia a dia, com podem estimular tenir més serotonina?
Pues, per exemple, passejant, sobretot a la natura, amb el sol també és una bona font, com he dit, amb la dieta, no? O sigui, a nivell de l'intestí diuen que, es crea com el 90% de la serotonina, llavors, per exemple, aliments rics en triptòfan, que és el precursor de la serotonina, com menjar plàtan, aguacate, tot això, xocolata, pues, va bé.
Pàgina 49. Els propòsits. Ens calen el plaer i el desig. Tampoc es tracta de viure la vida només en el present a base de recompenses immediates sense lluitar per res futur. Tenir objectius a la vida ens fa ser feliços també ara. O sigui, hem de combinar plaer i desig amb els nostres propòsits a llarg termini?
Sí, és que aquí hi ha com un bastanta controvèrsia, no? Perquè a vegades quan parlem de desig sembla com... Clar, hi ha desitjos que són a curt plaç, que és voler tenir aquestes recompenses, aquest plaer, aquestes gratificacions ja, no? Com, vale, doncs vaig a la nevera i em menjo un pastís de xocolata, no? O ara vull, doncs això, ficar-me a les xarxes socials i passar-me una hora publicant o a veure qui m'ha donat me gusta, no? O sigui, com el nostre cervell va en busca d'aquest plaer. I està bé, però sí que és veritat que a vegades, això fa que ens quedem una mica com addiccionats a això i no anem a buscar més a llarg plaç, no? Quan hi ha moltes coses, hi ha molts plaers, normalment molt dels plaers que tenim així molt a l'abast no són gaire bons per la nostra salut física ni mental. Llavors, o sigui, és aprofitar aquest desig, però anar a buscar un desig més de propòsit, no? Més a llarg plaç. Que també s'aconsegueix gràcies a aquesta dopamina, no? La dopamina està darrere del desig, d'anar a buscar el plaer, ja siguin plaers, pues això, com addiccions, drogues, no? O recompenses d'aquestes, pues, més en el tema del menjar, el beure o el sexe, no? Sinó també és la que també té aquesta cara bona de la dopamina, de que et fa fer l'esforç necessari per anar a complir aquells desitjos, aquells somnis que tinguis a llarg plaç, no? Que realment aquests són els que es veuen que són molt neurosaludables.
Pàgina 41. Si la dopamina pogués parlar, diria, en vull més. Per exemple, s'ha demostrat en experiments en rates que si se suprimeix la producció de dopamina, el cervell, els animals deixen de buscar les recompenses que en situacions normals desitjarien, com l'aigua ensucrada.
Sí, és que realment el desig, la dopamina, és vital, i vital literal, no? O sigui, la necessitem per viure. Si el cervell no hagués creat aquest sistema, per exemple, si tu al menjar o al beure no sentissis aquest plaer, no? I no es donés aquest xute de dopamina, no aniries a buscar més. Llavors, està molt relacionat el plaer amb les nostres funcions vitals per sobreviure. I la dopamina és la que et motiva, la que t'acciona, la que et fa moure per anar a buscar aquestes coses, no? Per complir aquestes funcions vitals. Si no és això, els ratolins s'acaben morint.
I coses que ens han sorprès molt, no? Que la capacitat pulmonar estigui lligada a l'esperança de vida. Dius que com més petits i poc eficients són els pulmons, més ràpid és el procés d'envelliment, mentre que els pulmons grossos i amb capacitat permeten una vida més llarga.
Realment és increïble la relació que hi ha entre el cervell i la respiració, no? Algo que a vegades, abans era impensable. Però realment com respirem ens afecta a nivell emocional i al nostre estat mental. O sigui, toca parts del nostre cervell com de la memòria, de l'aprenentatge, del nivell d'excitació o de la nostra regulació emocional. Llavors, té sentit que depenent de com respirem, pues ja tenim més benestar o menys i vivim més o menys. Llavors és molt important aprendre a respirar bé.
Aquí, què és el que ha après la neurocientífica de la professora de ioga?
Ja, molt. I més que m'agradaria aprendre, perquè realment, o sigui, ja en el món del ioga hi ha moltes tècniques de respiració, no?, que es diuen pranayamas. I clar, sí que és cert que no hi ha estudis molt, molt... fiables encara de tots aquests pranayamas i quins efectes tenen al cervell. Però sí que hi ha alguns que es veu ja, o sigui, i realment el que es diu en el ioga és el que s'està veient a la neurociència. I és algo increïble i a mi m'encanta poder també exposar-ho.
O sigui, respirar bé és una manera també de cuidar el cervell.
Totalment, sí.
I al final acabes parlant del jo, no? Un tema, és un capítol com una mica que potser té un link amb l'espiritualitat, la qual tu d'una manera o una altra hi connectes amb el ioga. No des de la teva ment de física en aquest cas, no? O sigui, tu expliques que anaves que de petita en col·legis religiosos van fer que agafessis una mica de, no sé si ho entès bé, no? Una mica de mania, no? A tot sí. El tema religiós i espiritual. I després hi va haver la teva part de formació física. Després hi ha moments en què parles també de la física quàntica i deixes ben clar, o sigui, que no t'agrada les persones que barregen la física quàntica, no, a nivell macro, per explicar la vida en majúscules quan dius que ens estem ocupant precisament del microscòpic a través de la física quàntica. Però al final mostres com una obertura gran també cap a l'espiritualitat.
Sí, sí, mira, de fet, l'altre dia no sé qui em va preguntar... ¿Bautizarás a tu hija? Y digo, no, digo, si un cas, digo, yo prefereixo que cada persona que decideixi, no? Quina religió vol formar part o si no vol formar part de cap. Perquè, sí, de fet, o sigui, jo em sento a vegades que pues, això que m'han condicionat, no? Que de petita pues, anava a un col·le de monjes, com bé dius, i bueno, i d'alguna manera pues, això ha portat unes conseqüències, no? Però sí que és cert que jo quan vaig començar en el món del ioga, a l'inici em costava tota la part aquesta espiritual, però veia que em feia sentir bé. I després, quan em vaig començar a estudiar a nivell de neurociència, no, què passava en el cervell, quan tens aquests moments en què et sents, no, pues aquesta unió de tu amb el tot, no, d'una manera tot això més espiritual, i veus que té un sentit. O sigui, realment... Per exemple, no? De nou, l'espiritualitat o sentir-te part d'aquest univers, tenir més presència en aquest concepte, no? De que al final tots formem part del mateix misteri de la vida i que al final tots som molt similars i que busquem al final el mateix. No? Sentir tot això... Al final és una altra vegada sentir-te protegit, perquè et fa no estar sol. Et fa d'alguna manera sentir-te que hi ha més gent com tu, que hi ha una humanitat compartida amb tu, no? I per exemple, ja s'ha vist que quan la gent pensa en Déu o en alguna, no, alguna assistència divina, s'activen parts del servei social, o sigui, com si realment estiguessin parlant amb una persona real. O sigui, això ja, llavors, o sigui, és això, te sents més acompanyat. A part de que s'allibera moltíssima neuroquímica que et fa sentir molt benestar. I també és això, mira, per exemple, la dopamina, no? I el circuit aquest de recompensa al servei també s'activa perquè ens fa sentir bé. O sigui, l'espiritualitat va bé pel servei. I molts científics i científiques també consideren que tenir por a la mort, no? O sigui, només... o sigui, no pots ser feliç si tens aquesta por a la mort. I que, realment, o sigui, el fet de creure en algú més o sentir-te, no?, part d'aquesta naturalesa, no? Com... Això fa que tinguis millor benestar.
En aquest programa hem parlat molt del cervell espiritual, també, i també amb algun dels autors que tu que esmentes en el llibre, no? I ens hem preguntat fins a quin punt el cervell crea la consciència, o la consciència va més enllà del cervell, des d'una mirada espiritual, des d'una mirada neurocientífica no, des d'una mirada neurocientífica tu ens diràs que la consciència és conseqüència de l'activitat cerebral, no?
Sí, bueno, és que hi ha moltes, moltes teories i és un tema molt profund, però sí, també depenent de què parlem per consciència, és que també aquí hi ha molta diversitat.
Sí. Sobretot perquè quan hem parlat de les experiències properes a la mort, la pregunta és obligada, com la persona que estava en mort clínica i per tant sense que el seu cervell estava mort, que havien passat fins a 4 minuts, per exemple, que estava clínicament morta la persona, podia veure i sentir el que estava passant al voltant a la sala de l'hospital, no? A l'habitació de l'hospital, no? És una pregunta sense resposta des de la neurociència ara
mateix. Exacte, encara, bueno, jo crec que encara no se sap I és un tema molt obert i hi ha molta gent treballant en aquest tema de la consciència, que és un temazo, i realment hi ha molt per explorar encara i molt per descobrir. I ojalà, pues, d'aquí res, tinguem aquestes respostes.
Tant de bo. Bé, en tot cas, aquí queda el llibre de Sara Teller, Neurocuídate, publicat per Ediciones Aguilar. Gràcies, Sara, pel llibre, per la teva tasca, per aquesta nova criatura, noves criatures.
Sí, eh? Sí, doble part. Gràcies.
Gràcies. Als oients també i a les oients també. Una abraçada. Mm.